Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Benvinguts al Clàssics en viu amb Jordi Tomàs. Jordi, què tal, com estem?
Doncs molt bé, aquí amb vosaltres, ben acompanyat.
Avui ens descobreixes, ens redescobreixes la màgia del compositor català Manuel Blancafort.
Sí, senyor, Manuel Blancafort, exacte. Manuel Blancafort, que, diguem-ne, és un compositor, un gran compositor nostrat, molt important, i que tenim realment molt oblidat. Molt oblidat, llastimosament molt oblidat, tot i que va tenir reconeixements internacionals, reconeixements també nacionals, etc, etc. Però que el tenim molt oblidat. I, de fet, l'obra que estem escoltant de fons... és l'obra que li va donar la seva fama internacional, que va ser el Parc d'Atraccions. Una suite per a piano que va ser estrenada l'any 1926. On diries, Mercè? Perquè, clar, sempre pensem que les obres d'aquí estan estrenades al Palau de la Música. Doncs no, a París. A París.
I com és que va triar París?
Bé, de fet, Manel Blancafort és un compositor... és un rara avis, en certa manera. I pensem que ens trobem... Manel Blancafort, primer situem-lo cronològicament, val? Va néixer el 1897 i va morir el 1987. 90 anys. Pensem que a finals del segle XIX, començaments del segle XX, hi han dues grans corrents de renovació del llenguatge. Una és el món germànic, que a partir del wagnerianisme havia anat evolucionant fins al sensualisme de Richard Strauss i que després arribarem, diguem-ne, fins al que s'anomena la segona escola de Viena amb les avantguardes. I d'altra banda teníem França amb tota la renovació del llenguatge que havia portat a terme Debussy i que continuava amb Satie i el grup dels sis, dels que parlaré després una miqueta. En general, Catalunya estava... diguem-ne, ofuscada amb el wagnerianisme. Amb el wagnerianisme i el post-wagnerianisme. I, de fet, els compositors, la gran majoria de compositors, miren cap a Berlín, perquè ens entenguem, i cap a Viena. Pel contrari, hi ha algun compositor, com és Blancafort o Montpou, que la seva mirada no se'n va cap al món germànic, sinó que se'n va cap a França. I, per tant, escolliran França com, diguem-ne, el seu ideal estètic. I, a més d'això, doncs, també hem de tenir en compte que a França estaven triomfant els nostres grans pianistes. Com sempre dic, algun dia haurem de parlar d'intèrprets, però és que mai s'hagués donat, diguem-ne, l'eclosió internacional dels nostres compositors si no haguessin hagut grans intèrprets que haguessin, diguem-ne, fet d'aquestes obres una bomba, diguem-ne, internacional. I, de fet, a França, a París, estava un gran pianista nostre que es deia Ricard Vinyes. I Ricard Vinyes col·locava en els seus concerts obres de Ravel, de Debussy, i les barrejava amb obres de Montpou, Blancafort o l'andalús, per exemple, Joaquín Turina. I aquest fet de barrejar aquestes obres de noms consagrats francesos en noms hispànics, diguem-ne, que estaven, diguem-ne, en aquell moment tot just començant, doncs va fer que aquests noms arribessin a la palestra internacional.
Van agafar notorietat,
va,
no?
Exacte. Farem una cosa ara, oients del dijous.
Va, què ens proposes?
Oients del Fórmula. Us deixarem amb una peça magnífica d'aquesta suite al parc d'atraccions, que es diu La polca de l'equilibrista. I és, en realitat, una visió irònica, un tant esperpèntica, si es vol, d'un equilibrista que apareix en aquest parc d'atraccions, que a voltes sembla perdre l'equilibri, i, com veureu, dona forma a una de les peces més conegudes del cicle, que segur que algú de vosaltres ha sentit alguna vegada, ni que sigui en els visos d'algun dels grans pianistes internacionals que apareixen a vegades per casa nostra. Aquesta peça que estàvem escoltant és una peça molt característica de la influència del grup dels Sis sobre la música de Blancafort. El grup dels Sis francesos, què volien? De fet, deien que la música havia de ser divertida, la música havia de desempallegar-se d'elements romàntics i que en realitat havia de ser una música fresca, sense problemàtica. De fet, és una música molt característica d'allò que hem arribat a anomenar Los Felices Años 20.
Anava a dir, avui aquí al Clàssics en Viu estem repassant la trajectòria musical, part de la trajectòria de Manuel Blancafort, com ens ha explicat anteriorment Jordi Tomàs. Manuel Blancafort, d'alguna manera, és un català de casa nostra, però que, bueno, amb aquest sentiment i aquesta ràfaga d'obertura...
Internacionalista.
Se'n va anar cap a París, no?, a presentar la seva obra. Digues.
Dic, i és un personatge interessant des de molts punts de vista, perquè Manuel Blancafort mai es va poder dedicar a la música de manera professional.
A què es dedicava ell? Ell... Ara ens has atrapat.
Eh que sí? Doncs ell era fill de la burgesia. I què feia tot fill de la burgesia? Doncs seguir els negocis dels pares. Era el que tocava, no tocava una altra cosa. I, per tant, és una persona doblement interessant, perquè realment arriba a fer una gran quantitat d'obres, té un renom internacional, però acabarà... Bé, tota la seva vida es dedicarà al negoci patern, que en aquest cas era la construcció de rotlles de pianola. No només tenia això, sinó que també tenien una magnífica casa de banys a la Garriga. Et sona una cosa que es diu Balneari Blancafort? Doncs ara ja sabeu d'on ve el balneari Blancafort. El balneari Blancafort era el balneari de la família Blancafort, del mateix Manuel Blancafort. Ara, em sembla, crec, que ja no forma part de la mateixa família. Crec que ja no és, ja no són continuadors, però el nom continua sent el nom inicial. En aquell balneari es reunia gent important, molt important en aquell balneari. És a dir, era un lloc cultural. Fixeu-vos-hi que en allà hi va passar gent com Verdaguer, Cambó, Josep Maria de Sagarra, o potser des d'un punt de vista estètic el més important de tots, Eugeni d'Ors. El mateix Montpou també hi anava. És a dir...
I com eren aquelles estàncies?
Doncs eren unes estàncies, diguem-ne, en principi de relax, però quan es troben tota aquesta gent per allà, doncs vosaltres imagineu-vos la de temes que haurien sorgir des de temes polítics a temes artístics, a temes estètics, filosòfics. Hauria ser, allò dit vulgarment, una passada. És a dir, jo sempre he pensat...
M'hagués
agradat molt poder estar al Balneari Blancafort en aquells moments, perquè el bo i millor de la societat catalana estava allà, i quan diem el bo i millor d'aquell moment, realment era el bo i millor de la intel·lectualitat. I per què us deia això? Doncs perquè, clar, el mateix Blancafort, de fet, ell tampoc té una gran formació. El seu pare era músic, li ensenya algunes coses, va fer algunes classes també amb la Mot de Grignon, que la Mot de Grignon era el que va ser el gran director de la banda municipal de Barcelona. Però la Mot de Grignon no va veure en ell gran cosa, tampoc, no us penseu. I no va ser fins que el va descobrir, en certa manera, Frederic Montpou, que el 1914, de fet, es coneixen, i Montpou veu les obres que havia escrit, que com aquell que diu no ensenyava massa gent, i Montpou diu, ostres, però si és això té valor, realment ets talentós. I a partir d'aquí, doncs és quan Blancafort fa algun viatge a París, a partir d'aquí és quan Blancafort comença a escriure ja de manera més diguem-ne, amb més profusió, habitual. Més habitual, però ell continuarà sempre com a fill d'aquesta burgesia. Aquesta obra, com us deia, que és la que li dona la seva fama internacional, el Parc d'Atraccions, està format pels següents números. L'Orga dels Cavallets, El Tumult d'Esvetlles Records, Abstraccions, Polca de l'Equilibrista, que és la que hem escoltat fa un moment, La Terrassa i la Música Militar, i Prop del Dancing. Fixeu-vos-hi en una cosa, que és una cosa interessant. Mercè, et vaig a formular una pregunta. Ara la Mercè ha mirat al cel. Us ho dic perquè vosaltres no ho podeu veure. Però us ho formulo també a vosaltres, oients. Com creieu que un compositor pot... Aviam, és que la pregunta també és difícil de fer. Va, no faré la pregunta. Ho explicaré, de fet. Mireu, un compositor es troba amb un problema real quan vol plasmar musicalment les sensacions que ha tingut en un ambient X. Per què dic que es troba amb un problema? Doncs es troba amb un problema perquè, a diferència del fotògraf, el fotògraf pot fer una instantània.
És objectiu.
I hi ha una instantània. És en el moment. No? El pintor ja té una problemàtica afegida, però que s'aproxima, en realitat, també a la fotografia. És a dir, pot fer una certa instantània amb un esbós, amb un bosset...
Però ja té un punt d'interpretació.
Sí, senyora. Però és que el músic, a sobre... resulta que té una experiència i després se'n va cap a casa seva. I a casa seva destila unes notes. I, per tant, vol dir que la immediatesa no és real. I, per tant, normalment, vaja, sempre el músic el que fa és recordar les sensacions. I, per tant, el record, què fa? Doncs el record recrea les formes i recrea les sensacions. És a dir, mai recordem allò que ha estat, sinó que recordem allò que el nostre record ens fa sentir del sentit primer. Val? Això ja és gairebé fluïdià.
Has anat a un punt abstracte, però tens tota la raó. Fas una interpretació del que tu sents, que potser pot ser ben diferent del que hagi...
El que s'hagi sentit en un primer moment. I, de fet, fixeu-vos-hi que tant és així que els compositors, al llarg de tota la història, què han fet sempre? Han revisat les seves obres. Això ens porta amb un debat intens, no? Que és el de, si un intèrpret fa un canvi en una obra d'un compositor, està traint el compositor o senzillament ha fet potencialment, no sempre, una millora en allò que ha fet el compositor?
Jordi, porta'ns un dia a proposta un... que tu, sota el teu criteri, obres revisades que guanyin i que perdin.
Sí, clar, clar. Vull dir, vale, aquesta, això m'agrada, és un bon exercici. Però plantejam-nos això, perquè quan algú ens digui no, no, és que el que el compositor ha posat és sagrat, aleshores estarà implicant que el compositor tampoc hauria de revisar la seva pròpia obra, perquè el que va posar en un primer moment no seria revisable al cap de 3 mesos, ni al cap d'un any, ni al cap d'una setmana. Mm. I és, en definitiva, per això, perquè el compositor revisa allò i ho torna a veure amb uns ulls diferents. I això és quelcom important en la música. És un art temporal en el sentit ple de la paraula. La temporalitat també fa canviar la pròpia obra. Bé, la qüestió és que...
Connectem amb Blancafort.
Connectem amb Blancafort. Perquè ara us proposo una altra d'aquestes peces que es diu Abstracció. I us proposo també un exercici. Tanqueu els ulls. Val? I poseu-vos en un parc d'atraccions propi, diguem-ne, del que seria el començament del segle XX. Jo us proposo, ja que estem a Catalunya, que tanqueu els ulls i us poseu al Tibidabo, que és un parc que encara conté aquella solera. I sentiu els sons de fira, els sons de fira propis de les atraccions, d'acord? I ja ha començat a caure la tarda. Els sons continuen. El sol va declinant i la foscor envaeix tots els racons. Però la lluna il·lumina i es barreja, com dèiem, amb les llums i els sons de les atraccions que anem sentint constant i constantment. I en aquest moment és quan el nostre cap, quan estem asseguts, comença a abstreure's i a passejar, vés a saber per on. Abstraccions.
Doncs avui al Clàssics en Viu estem repassant la trajectòria musical de Manuel Blancafort amb l'ajuda de Jordi Tomàs. Jordi, amb què t'has abstret, tu, escoltant aquesta melodia que ens proposaves?
Doncs res, jo m'he abstret exactament en el mateix sentit de que us deia, eh? És a dir, penso que és una peça absolutament evocadora d'un ambient concret, d'un moment concret, i d'aquell moment en el que, segurament, quan ja portem moltes hores en un parc d'atraccions, doncs arriba un moment, ens cansem, ens deixem... I veiem, a vegades... No t'ha passat mai que a vegades veus passar la gent per davant teu, quan estàs molt cansat, i gairebé són elements, això, abstractes, en els que no reconeixes gairebé ni com a individus de la teva pròpia espècie?
Bé. Aquest grau d'abstracció... Això em sembla que...
No t'ha passat mai? O dit d'una altra manera...
A veure, jo sóc fàcil, de desconcentrar-me, però, o sigui, diguéssim, d'anar amb altres mons,
o pensant no
amb la ment, viatjant amb la ment, però això és un altre nivell. Això em sembla que només ho tenen els genis,
No.
Això només ho feu els genis,
Jordi. O no
t'ha
passat mai que has entrat en un lloc que has entrat milions de vegades i de cop i volta l'has vist i et t'ha donat la sensació que la teva mirada era absolutament nova i que tot allò ho veies més gran o més petit i diferent i havies entrat 80 vegades?
Sí, potser això sí que ho he viscut.
Doncs si això ho portes a l'extrem, veuràs que les persones que et passen pel davant poden arribar a ser éssers que no són ni de la teva espècie, perquè són irreconeixibles. Bé, aleshores, per acabar...
Vinga,
el nostre tècnic ens fumarà bronca, Bé,
jo sí, us... per cert, que l'hem de presentar, que l'hem presentat, com sempre, aquí al Clàssics en Viu, Toni Huguet, a les vies de so.
Per acabar, i per deixar-vos amb una altra peça d'aquest parc d'atraccions, però abans dir-vos que Blancafort era entranyable, tan entranyable que ell deia que tots els premis que havia rebut, el que més il·lusió li havia fet i el que conservava més estima, era el de fill predilecte de la Garriga. Per tant, ja veieu que era un compositor que, tot i el seu prestigi internacional, no deixava de ser molt i molt nostrat. Doncs res, ara sí, us deixarem amb un altre d'aquests fragments, que és la Terrassa i la música militar. Espero us agradi. Podeu arribar a reconèixer inclús elements de música popular dels anys 20. Gairebé podeu arribar a sentir foxtrots o alguna cosa així pel mig, d'acord? I aquest ambient, diguem-ne, de banda. Doncs, radioients, el parc d'atraccions, Manel Blancafort, disfruteu.